la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, les galeries dels experts, una càpsula de conscienciació mediambiental, fets i amistats destacables amb els animals, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui, amb en Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb qui descriurem la situació actual que afronta aquest territori fluvial enfront dels perills de l'escalfament global. Els espais musicals del Manel Casas amenitzaran, com sempre, el programa i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Som la veu dels animals i la natura, programa d'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel. Us recordem també que us podeu descarregar tots els programes a través, no només aquests, sinó tots els altres de la casa, a través del web de Ràdio Estel, radioestel.cat/programa, radioestel.cat/programes. Comencem, com sempre, amb un repàs de notícies, i avui ho fem amb una advertència. Compte amb la utilització de la gespa artificial. Un recent i pioner estudi realitzat per investigadors del Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà de la Universitat de Barcelona alerta dels efectes perillosos que té la gespa artificial per la salut dels éssers vius. La investigació avisa també de la potencial contaminació que pot comportar el medi ambient, especialment els rius i mars. En els darrers anys, les instal·lacions amb gespa artificial han anat augmentant considerablement. No només als equipaments esportius, també en jardins públics i privats, en els terrats d'edificis, als patis d'escola o als parcs infantils. La sequera actual, de fet, ha comportat que se'n faci, també a Catalunya, un ús molt generalitzat. L'equip de científics adverteix que la gespa artificial no és una alternativa sostenible a la gespa natural. Està composta per polietilè i per polipropilè, principalment, que són els elements químics més utilitzats en la fabricació del plàstic. Però, a diferència d'altres plàstics, quan s'utilitzen espais oberts i per garantir la durabilitat, s'hi afegeix un triturat de pneumàtics ja fora d'ús, un material altament tòxic que conté substàncies cancerígenes i disruptors endocrins. Les repercussions i els desavantatges de la gespa artificial són múltiples. La gran quantitat de microplàstics que es desprenen durant el seu ús, cal tenir present que sobre aquesta gespa es realitzen moltes activitats. Com a dada, es constata que el 15% de microplàstics de més de 5 mil·límetres analitzats tant a la costa catalana com als rius provenen de la gespa artificial. Incrementa, d'altra banda, l'efecte illa de calor a les ciutats durant l'estiu pel seu sobreescalfament respecte a aquelles superfícies naturals. Provoca també una reducció d'escorrentia perquè no permet que l'aigua de la pluja es filtri al sòl, cosa que tampoc afavoreix a les reserves d'aigua, i redueix la biodiversitat en no atraure les abelles i altres insectes polinitzadors que són tan necessaris. Els autors d'aquest estudi volen recordar que hi ha diverses varietats de plantes adaptades a les condicions de sequera i de calor. Són plantes autòctones, sostenibles, que no tenen els perjudicials impactes de la gespa artificial. Esperem que la veu dels experts es tingui en compte. Més coses. De bell nou, el Seprona desmantella centres de cria il·legals de gossos. Els agents del SEPRONA, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, han desmantellat diversos centres de cria il·legals de gossos a Vilopriu, al Baix Empordà, i a Sant Jordi Desvalls, al Gironès. Hi ha tres persones encausades per possibles delictes de tràfic il·legal d'animals de companyia, maltractament i falsedat documental. Els animals procedents, un cop més, de països de l'est d'Europa estaven ubicats en finques d'aquests municipis i eren obligats a criar contínuament i sense cap control veterinari. Els cadells nascuts eren posteriorment venuts a través de diverses pàgines d'internet i fins i tot en algunes botigues d'animals. La investigació es va iniciar el mes de març, quan el SEPRONA va rebre una denúncia perquè s'estava emprant el número d'un nucli zoològic de forma fraudulenta. A partir d'aquí, tot va conduir a poder localitzar aquests centres de cria il·legal. Al llarg de l'escorcoll, els agents van constatar les pèssimes condicions higièniques i sanitàries en què malvivien els animalons. Tots ells van ser traslladats a diverses protectores, on van rebre atenció veterinària i on ara s'iniciaran els tràmits perquè puguin ser adoptats. Malauradament, de nou, es tracta d'una notícia que mostra el negoci lucratiu que suposa la venda d'animals i que ha de servir per reflexionar al respecte. Recordem que sempre és millor adoptar que comprar. I aprofitem igualment per informar-vos que SEPRONA té a la disposició del ciutadà el número de telèfon 062, actiu les 24 hores i tots els dies de l'any, on es pot comunicar qualsevol fet relacionat amb maltractament animal i amb els danys causats a la natura. I Andorra, per la sequera, també pateix la manca d'aigua. El Comú de la Massana, Andorra, ha posat en marxa les primeres restriccions de consum d'aigua potable a causa de la sequera. Les mesures inclouen la prohibició de reg amb aigua que provingui de la xarxa pública. Es demana, així mateix, una reducció del consum dels habitants, instant-los a no gastar aigua per rentar el vehicle o fer-ne qualsevol altre ús que comporti una despesa excessiva. També s'han tancat les fonts ornamentals i s'ha decidit regar únicament aquelles zones on es pugui utilitzar aigua subterrània. Les altes temperatures i el perllongament del període de sequera estan incidint negativament a les reserves d'aigua potable del dipòsit de Grau Roig, al Parc Natural de Coma Pedrosa, que és el que subministra la major part d'aigua a la Massana i que actualment es troba al voltant del 25% de la seva capacitat. El Comú agraeix la implicació de tothom per superar aquesta etapa de sequera extrema.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que al nostre planeta hi viuen més de 200 espècies d'esquirols? De forma genèrica, se'ls identifica com a esquirols de terra, dels arbres i els voladors. El més petit és l'esquirol pigmé africana, que mida des del nas fins a la cua només 13 centímetres, en contrast amb l'esquirol gegant hindú, que arriba a quasi un metre de llargada. Els anomenats esquirols voladors, que aprofiten els forats dels arbres per fer els seus nius, fan vida nocturna. La seva cua és plana i han desenvolupat una membrana que es desplega com un paraigües per tal de poder planejar i desplaçar-se entre els arbres cobrint distàncies de més de 46 metres volant. Com a d'altres rosegadors, les quatre dents frontals dels esquirols no paren mai de créixer. D'aquests simpàtics i espavilats animals es diu que són capaços de distingir si són parents només mirant-se. Les seves galtes, quan fan acopir del menjar, poden arribar a dilatar-se i augmentar de mida fins a 3 vegades el volum del seu propi cap. Tenen molt bona vista i agilitat per trepar, moure's i bellugar-se a gran velocitat. Al nostre continent, els més coneguts són els anomenats esquirols dels arbres. Es troben distribuïts pràcticament per tota la península. Antigament, i donada l'abundància d'arbres, es deia que un esquirol era capaç de creuar tota la península Ibèrica saltant d'arbre en arbre sense tocar mai el terra. Els esquirols són uns magnífics repobladors de boscos gràcies al seu costum d'enterrar fruits i llavors a la tardor per poder consumir-los a l'hivern. Moltes d'aquestes llavors queden oblidades, possibilitant que germinin i creixin nous arbres i arbustos. I per aquest motiu també se'ls anomena els plantadors d'arbres. Recordem que la interconnexió entre els animals i la natura sempre esdevé una important tasca per la conservació del planeta.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Com iniciar-se al senderisme amb gossos?
El nostre ritme de vida és frenètic. Vivim en un món estressant, envoltants de preocupacions. Per al nostre gos aquest món no és gaire diferent i la jungla d'asfalt ens passa a facturar a tots. Abans de començar a caminar, hem d'assegurar-nos que tant nosaltres com els nostres gossos són aptes per l'exercici. Tenint en compte l'estat de salut i la morfologia de la nostra mascota, la muntanya els permet caminar a un ritme adequat per la seva espècie, però els gossos domèstics no estan preparats per a recórrer grans distàncies com en el seu ancestre llop. Un altre punt important a tenir en compte és que cal ser prudents i no forçar el nostre amic. Ja hi haurà altres ocasions per poder gaudir junts. Un altre factor és que és possible que en algunes parts del nostre itinerari calgui ajudar la nostra mascota, com per exemple a creuar un riu o pujar una roca. Per tant, valorarem objectivament la capacitat que tenim de fer-nos càrrec d'un o més gossos davant d'aquests reptes abans de sentir-nos desbordats enmig de la muntanya. El nostre estat físic és també molt important. Hem de conèixer les nostres limitacions físiques i no excedir-nos en els esforços a realitzar, aprendre a escoltar el nostre cos i saber quan parar.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
Us passem a continuació un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman madre naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvinguts, amics, amigues i tots els animalons. Recordarem aquesta vegada cançons del Festival de San Remo, amb un sentit retrospectiu com és la trobada que va ser a l'any 2000. He seleccionat dels 19 cantants diversos que crec que us agradaran. San Remo és una ciutat costanera ubicada a un dels més llocs bonics de la Riviera dei Fiori, aquest mar mediterrani que també tenim el plaer de gaudir a Catalunya. Escolteu dos tracks força agradables. El primer el canta el Davide de Marinis, que és un cantautor. Canta Chiedi quello che vuoi. I, per l'altra banda, la cantautora Carmen Consoli, amb el títol Bianco e Nero.
Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormito bene, come stai? Non ti nascondo che io sono fragile, ma non mi arrendo e ti sorprendo. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi, quante cose. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Se vuoi restare, se vuoi, la mia casa sembra fatta per noi. Ti vuoi vestire, di là, c'è qualcosa che magari ti va. Ti piace il cielo, mi piace il pane, mi piaci tutta, mi fai impazzire la timidezza, la tua maglietta, quel sorriso che mi fai. Rimani qui così, tra i fiori e gli alberi, che adesso non li vedi ma li avrai. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami segnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi, quante cose ti darei. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di giorno e di notte. Vorrei sentire quello che senti, vorrei seguire i tuoi movimenti. Che vuoi, di giorno, di notte. Chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte, di giorno e di notte.
Us tornem a situar. Sou a Ràdio Estel. Escolteu La veu dels animals i la natura, aquest programa de l'ONG ADA, una ONG creada ja el 1976. Parlem d'escalfament global, d'aquests efectes que està tenint aquest canvi accelerat de condicions en el clima i especialment en el Delta de l'Ebre. I per fer-ho, ho fem avui amb en Francesc Vidal, que és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Francesc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I en primer lloc, bé, enhorabona d'alguna manera, perquè el parc aquest mes d'agost hem de dir que va fer 40 anys, ni més ni menys que 40 anys. Va ser un dels primers parcs naturals que es va provar aquí a Catalunya. No sé si heu fet algun tipus de celebració.
Doncs mira, ho farem ara d'aquí un parell de setmanes, perquè a l'agost és una data una mica complicada per a fer actes així de celebració. I el Parc Natural se va crear en dos decrets, diguéssim, un a l'agost de l'any 83 i l'altre el 86, que va ser més cap a l'octubre. I, bueno, vam decidir que potser l'octubre seria més bona data per bueno, trobar-nos tots una mica i fer un acte més de agraïment, sobretot a totes les persones i entitats que han col·laborat en la gestió d'aquest espai natural des de fa 40 anys, com bé dies. Sí.
Un acte que bé mereix aquest espai natural, que comprèn un total de 320 quilòmetres quadrats de superfície, un 20% són àrees naturals, un 75% de cultius, un 5% d'àmbit urbà entre les comarques del Baix Ebre i del Montsià, on hi viuen també unes 50.000 persones. I, per tant, cal una gestió adequada de tot aquest espai. Després del que feia referència, i el 2013, la UNESCO, precisament, va declarar el Delta de l'Ebre com a reserva de la biosfera. Per tant, és un dels espais que més hem de tenir en compte també aquí a Catalunya. Francesc, condicions de clima estan canviant i ara les intentarem definir una mica totes, però en els últims anys suposo que en aquest sentit heu accelerat la feina també.
Bé, sí, a veure, el Parc Natural també som una entitat que formem part de l'administració, no? I som part de la Generalitat de Catalunya, una unitat de treball que estem aquí al territori i intentem compaginar, diguéssim, la conservació de la natura en també, com dies, no? En aquestes 50.000 persones, en totes les activitats econòmiques i socials que es desenvolupen al Delta de l'Ebre, i està sigut una mica la nostra tasca, clar. Parlar d'escalfament global i com ens adaptem i les conseqüències, doncs, bueno, és un tema molt, molt gros que afecta a tota la societat, no només aquí al Delta de l'Ebre, i crec que és important també saber com nosaltres hem fet aquesta feina. Comentaves això, que la Reserva de la Natura de la Biosfera va ser declarada l'any 2013 a la totalitat de les Terres de l'Ebre, però una mica també fixant-nos en aquests espais naturals com l'Oslo Delta i també el Parc Natural dels Ports, no? Que una mica l'objectiu ha sigut servir una mica de mirall de com ens podem relacionar en la natura, compaginant la conservació de la natura, de les diferents espècies, en les activitats humanes, no? Perquè, en definitiva, bueno, el que no podem fer és protegir la natura aïllant-la de les persones i només en aquells espais petits com un parc natural i a la resta fer el que vulguem. No? I així ens ha anat durant molts anys i jo crec que ara també és un moment també de reflexió, de dir que estem en un moment d'emergència i quina ha de ser la nostra relació amb la natura ha de canviar i, per tant, bueno, els espais naturals protegits poden ser una mica un exemple, si tu vols, de com se pot fer o com podem començar a treballar en una altra direcció.
Estem parlant de la zona humida més gran de Catalunya, una de les més importants també del sud d'Europa, després, per exemple, d'extenses zones com és el Parc Nacional de la Regional de la Camarga, Occitània, o del Parc Nacional de Doñana, al Guadalquivir, entre les províncies de Huelva, Sevilla i de Cádiz, que també n'hem parlat molt en aquest programa. Ara parlem d'aquesta emergència, però d'aquests anys que feia referència, Francesc, quina és la tasca o aquelles tasques que més destacaries en aquesta confluència difícil, de vegades, entre els diferents actors, indústria, persones, natura?
Sí, sí, sí. Bé, a veure, nosaltres, el parc va néixer en la vocació de conservar, evidentment, aquest tresor que tenim aquí, no? que comentaves molt bé, és una de les zones més importants des del punt de vista d'extensió, de zona humida, però també d'espècies i de zona estratègica, per exemple, per a les migracions, etc. No? Per tant, bueno, també també va néixer en un moment en què la transformació agrícola del Delta era ja molt accelerada i s'estaven transformant ja els últims espais naturals com les llacunes s'estaven transformant en arrossars, no? I va sortir, bueno, una mica la, també la veu del poble, de la societat aquí del Delta, que va manifestar-se en contra de que es perguessin aquestes zones. I, per tant, bueno, la conservació dels espais naturals ha sigut la nostra vocació. Crec que això, més o menys, ho hem anat aconseguint. Però també fem veure a la societat de que no vol que un espai natural no és una prohibició constant, no? Això no es pot fer, i que moltes vegades ens diuen, no, és que primer són els animals que les persones. No, se tracta de ordenar els usos i d'intentar veure com se pot fer una mica tot, però respectant la natura, i que la natura no tingui un impacte molt gran i que es perguin, no, els valors naturals que hi ha aquí en aquesta zona i a altres zones. Però el més important, segurament, al final, és que la conservació de la natura no és només una obligació moral i ètica i que ho hem de fer-ho, sinó que, per una part, també és una necessitat vital per a nosaltres poder continuar tenint pues, recursos naturals, aire, aigua de qualitat, etc. Però és que també s'està convertint aquí al Delta i al voltant de molts espais naturals protegits en una oportunitat també, una oportunitat d'atracció de visitants, de turisme, de valor afegit als productes locals, no? Per exemple, pues, no sé, l'arròs que està produït aquí al voltant del parc natural, pues, bueno, ja pot trobar mercats que siguin també valoren més aquesta condició de que s'han produït al voltant d'un espai com el Delta de l'Ebre, etc. No? Per tant, no som una limitació, sinó que volem ser i estem sent també una oportunitat per al territori. Jo crec que això és important perquè demostra una mica que la natura no és que l'haguessin de protegir només per una qüestió ètica, sinó també per un interès legítim, i que crec que això ho estan veient també la societat.
Hi ha unes 21.000 hectàrees de camps d'arròs aquí al Delta de l'Ebre, déu-n'hi-do, també es calcula. El Delta, per acabar-ho de definir, conforma 7 municipis: l'Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Carles de la Ràpida i Sant Jaume d'Enveja. Un dels problemes, o una de les xifres més importants que ens arriben impactants dels últims temps, és precisament el que el conforma, que és aquesta reducció de sediments. Es diu que l'any 1935 arribaven, més o menys, anualment uns 20 milions de tones de sediments, mentre que el 2005 només eren 260.000 tonelades l'any. Sí. És un dels problemes greus.
I tant, sí. A partir dels anys 60, que es van crear els grans pantans del riu Ebre, no? Les zones, sobretot, de Mequinensa, Ribarroja, però el riu Ebre, des del seu inici pràcticament i tota la zona del Pirineu, etc., està plena de petits embassaments que van retenint els sediments i fan que no puguen arribar aquí a la desembocadura, no? És, de fet, un dels rius més regulats de tot el món. I, per tant, això ha fet que des de ja fa més d'un segle, doncs, els sediments que han conformat el Delta de l'Ebre no arriben, i això, doncs, està produint, diguéssim, que la batalla que el riu tenia, no?, i que anava guanyant terrenys al mar, amb el mar, no?, i el mar lluitava per escampar-los, i eliminar-los de la desembocadura, doncs guanyava el riu i ara està guanyant el mar. Hi ha processos de regressió importants de la línia de costa, i també hi ha fenòmens que es diu de subsidència, que és que són processos naturals que se veuen agreujats per aquesta falta de sediments, que és que els deltes s'esfonsen a poc, el mateix pes dels seus sediments se van compactant, i si això no es corregeix, una aportació de sediments a la superfície, doncs cada vegada estem perdent cota, no?
És bàsicament una compactació, Francesc, incideixo, perquè és un terme que escoltem tot sovint, i bàsicament és aquesta compactació que fa que el pes mateix, no?, doncs faci que la superfície baixi.
Sí, això és un procés natural dels sediments que estan dins l'aigua, diguéssim, i es van compactant, i cada any doncs, estem baixant 1 o 2 mil·límetres, però clar, si això ara ho hem de sumar en un procés nou, que és aquest canvi climàtic, i aquesta elevació del nivell del mar, doncs clar, si baixem 2 mil·límetres i pugem 3, doncs ja és un 5 cada any, no? I això és un problema que a una zona com la nostra, que molts de terrenys estan a nivell del mar, o inclús per baix, i alguns estan una mica per dalt, però la meitat de la superfície del delta, podríem dir, està a menys de 50 centímetres per nivell del mar. Això vol dir que en pocs anys, si continuem aquesta dinàmica, doncs, bueno, se podrien perdre molta superfície. Evidentment, s'està treballant i s'està mirant de poder buscar solucions, però, diguéssim, la malaltia del delta és la falta de sediments.
Cal entendre que una zona deltaica com aquesta és, com feies tu referència, no? És aquest equilibri entre la força, l'erosió del mar, per una banda, i la quantitat de sal que pugui entrar, i per l'altra, aquest flux, aquest cabal del riu Ebre, que té més de 900 quilòmetres de longitud, de llargària, i aquests sediments, no? Aquest flux de sediments que ha anat disminuint, com diem, i el cabal també ha anat disminuint amb els darrers anys, no? I es calcula fins i tot que un 99% dels sediments són retinguts en aquestes preses i complexos als quals feia referència. Per tant, la situació en aquest sentit és greu, fins i tot es preveu, o hi ha previsions que diuen que l'any 2100, si se segueix en aquesta tendència, un 80% de la superfície del delta hauria desaparegut. No ens volem posar dramàtics, però cal valorar també aquesta situació, oi?
Sí, sí, i tant. De fet, jo crec que hem de buscar solucions, evidentment, perquè de fet els sediments estan retinguts a les preses i tampoc a les preses no estan donant problemes també, perquè al final, com més sediments hi ha, menys capacitat de magatzemament d'aigua tenen les preses. Per tant, jo crec que el fet de que puguem mobilitzar aquests sediments i que puguem arribar a la desembocadura, jo crec que és una cosa bona per a tots, no? Evidentment, les solucions són complicades i tècnicament és difícil, però bueno, perquè estem al segle XXI i tenim molt de coneixement de moltes coses per plantejar-nos solucions i per almenys treballar provant coses i intentant-ho, no? Perquè al final, si no comencem, i menys tot l'últim any s'ha parlat molt de què fem al delta, però no s'està treballant, en algunes coses del front litoral i està movent arenes i estan, bueno, arrel del Glòria i això, però clar, ha hagut molta preocupació, evidentment, i s'estan provant algunes coses en el que és el front litoral, però no en el tema dels sediments, que crec que s'ha d'accelerar una mica la feina i poder treballar i poder, bueno, poder explorar solucions a aquesta problemàtica que tenim aquí al delta de l'Ebre.
Deixa'm recordar que som a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, que parlem amb en Francesc Vidal, que és director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, aquest espai natural creat el 1983 arran del decret 332 i després el decret 332-1986, també, que va ampliar tota aquesta protecció, una zona de 320 quilòmetres quadrats de superfície, que evidentment es veu molt afectada també per les diverses condicions d'escalfament i canvi de condicions en el clima. Ara parlem de solucions, però també hi ha a totes aquestes causes, a la pesca.
Sí, bueno, a veure, és que el canvi climàtic està afectant a tot arreu, no? I a tots els sectors. I en qüestions, per exemple, les espècies mateix, no? I parlant relacionat amb la pesca, les espècies invasores, que és un tema que semblava que és un problema, diguem-ne, relacionat amb la biodiversitat, però té molts impactes en l'economia, no? I l'aparició d'espècies noves, aquí al delta de l'Ebre, segur que va aparèixer fa uns anys el cranc blau, que està afectant molt a les espècies autòctones, no? Per tant, això, bueno, és un tema que preocupa molt. Hi ha altres espècies invasores, com el cargol poma, que ha afectat molt a l'arròs i al cultiu de l'arròs. Per tant, bueno, tots aquests canvis que sembla que estiguin molt lluny i que està molt a prop, i aquí el delta és una zona on la seva fragilitat fa que tot això estigui molt més a la vista que potser altres zones.
Aquestes espècies i aquests canvis que poden afectar precisament també espècies autòctones, com per exemple d'emblemàtiques, tenim doncs, la tortuga d'estany, la tortuga mediterrània, la granota verda, les carpes, les anguiles, els llobarros, etc. Totes aquestes espècies es poden veure afectades, com deies, i per exemple, un exemple de gestió, en aquest cas en el cranc blau, va ser aquesta taula de cogestió que també es van prendre per solucionar una mica aquest problema d'aquesta espècie invasora, no?, de fomentar-ne la pesca.
Sí, una mica la solució per a baixar les poblacions és la seva pesca. la característica, diguéssim, una bona característica d'aquesta espècie és que és molt bona per a menjar i, per tant, se pot aprofitar d'esta manera, no? El que passa és que, si no hem de perdre de vista, que és una espècie que ve de fora, que té un gran impacte sobre les espècies autòctones que tenim aquí al Delta de l'Ebre i que tenen molt més valor afegit, eh? Parlo del múscul, l'ostra, llangostins, etc. No? I, per tant, la seva pesca ha d'anar destinada, diguéssim, al control poblacional i a baixar les poblacions. No? Això, quan és una espècie comercial i el mercat associat, doncs, bueno, sempre hi ha la tentació de dir, bueno, doncs anem a explotar aquest recurs, anem a fer-lo sostenible, que es mantingui en el temps, evitar no sobre pescar-lo i no baixar molt les poblacions. Però, bueno, jo crec que això estem precisament en este grup de treball, doncs, bueno, s'han d'abordar totes aquestes dinàmiques per a que, bueno, poder-li controlar-lo de la manera millor possible i també que de retruc, doncs, les poblacions d'espècies autòctones doncs, es puguen recuperar.
Precisament les muscleres, una espècie que també es veu molt afectada per la calor i que es calcula que més o menys a partir d'uns 28 graus de temperatura comença a patir, comença a morir. També ho hem constatat els darrers anys, aquestes mortalitats en les muscleres aquí al Delta de l'Ebre. Solucions, Francesc. Hi ha en marxa, i no sé com està, un pla estatal, és el Pla de Protecció del Delta de l'Ebre, encarregat pel MITECO, pel Ministeri, en aquest cas espanyol, i també un altre pla, l'Estratègia Delta de la Generalitat de Catalunya. Estan en marxa? Funcionen?
Bueno, estan en marxa, estan fent coses, sobretot per en dues parts. El que passa és que encara des del Delta que es reclama és una mica això, una unitat d'acció també de totes les administracions, no? que intervenen, que una de les problemàtiques que tenim aquí al Delta és això, que tenim moltes, moltes administracions i a vegades costa ficar-nos tots d'acord, no? Sobretot ara, doncs, bueno, l'Estat i la Generalitat, doncs, ja, les seves coses també polítiques, units, i a vegades fan interferències en qüestions com quines solucions hem d'aportar al Delta. No? L'Estat, ara en aquests moments, està fent moviments de sorra, diguéssim que són moviments petits encara de traslocació de zones on s'acumula la sorra i les porta a les zones on s'ha perdut, no? Bàsicament durant aquests anys. Clar, això són moviments en camions que són cars i que són tampoc no són molt de volum per a intentar restituir les platges i que les platges ens donen diguéssim, la protecció que necessitem i que tradicionalment ens han donat. No? Aquestes són solucions que es diu basades en la natura, que el que volem és que la natura tingui la força suficient i l'amplada suficient de les platges per a protegir-nos dels temporals. No? Perquè això ho hem vist que passa quan ve un temporal fort, a una platja estreta se la menja i afecta el que hi ha detrás, i en canvi una platja molt ampla doncs, li dona protecció. No? L'Estat està treballant en aquests moments, té un pla que encara no s'ha acabat de definir de protecció del Delta, que encara no està aprovat i encara no està tancat, i que bueno, planteja diferents solucions a nivell de litoral, també algunes proves pilot a nivell de sediments, però ja dic, això encara està una mica verd, i la Generalitat doncs, ha presentat també una seva estratègia. Ara en aquests moments hem fet treballs per a buscar sorres que estan dins el mar i que es poguessin recuperar mitjançant dragues marines que poguessin aportar aquestes sorres també al litoral i fent treballs també de protecció del delta a l'interior del delta, les llacunes, per evitar que si puja el nivell del mar posin pues, en els arrossars. No? De moment estan sent una mica les actuacions i a poc a poc pues, esperem que es vagin definint més i que es vagin concretant més. També, no?
Doncs Francesc, esperem també que totes aquests plans puguin finalment culminar també amb diverses solucions en aquest espai, que, per cert, i no ho hem dit, és evident, engloba una gran varietat també d'espècies d'ocells, més de 300 migratòries, algunes de les que passen pel continent europeu, i que, per tant, és de una gran importància, com diem, una gran importància natural i també de totes aquestes activitats a les quals feia referència. Deixa'm també convidar la gent, no només a que pugui visitar doncs, certs espais que teniu també vosaltres dins del Parc Natural, com és l'Ecomuseu o el Centre de Recepció i Documentació a la mateixa a Deltebre, com també un cicle de conferències que és força interessant sobre tot aquest tema i és específic que organitza la gent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que es diu Ebre, Canvi Climàtic i Gestió de Recursos, que podeu trobar a les xarxes, a YouTube mateix, i podeu trobar totes les diverses conferències i apuntar-vos a les noves que van fent, que realment són molt interessants i que detallen alguns d'aquests aspectes que hem tractat nosaltres. No acabaríem, però avui hem fet un primer repàs. Francesc Vidal, moltíssimes gràcies per intervenir avui.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
El Festival de San Remo fou el primer concurs musical que es va estrenar a Europa fa més de 50 anys i és molt, molt, molt escoltat també a Itàlia en el mes de febrer de cada any. Aquesta data escollida té una explicació. Doncs al ser San Remo un lloc molt turístic, compensen la baixa de temporada amb el festival. Completarem aquest espai amb la cantautora Noa, conegudíssima també a Itàlia, interpretant la cançó Beautiful That Way, que li va donar un gran èxit i sempre anirà lligat amb ella. I com a comiat, una sorprenent presència en el festival. Doncs el personatge és tan, tan conegut que no us diré qui és. A veure si ho adivineu. La cançó es titula Passione. Fins a la propera, si Déu vol.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. It's beautiful that way.
There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Fets i amistats destacables amb els animals.
Avui us explicarem Balto, el husky que va salvar una ciutat. Balto va ser un husky siberià que l'any 1925 es va convertir en l'heroi de Nome, una ciutat de l'estat nord-americà d'Alaska. En Balto era el gos que com a guia conduïa el trineu i amb l'ajut dels seus companys va aconseguir portar a la ciutat una antitoxina que salvaria la vida als seus habitants d'un brot de diftèria. El trajecte va ser d'una extrema duresa. Amb unes temperatures de 45 graus sota zero, va recórrer 1.000 quilòmetres durant 127 hores. Al Central Park, a Nova York, se li va erigir una estàtua recordant la seva joable proesa. El cinema també el va immortalitzar com a personatge protagonista d'una pel·lícula d'animació estrenada l'any 1995.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda Lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.